Les 3 en punt, actualitzem la informació. D'aquí una hora dona el tret de sortida al Mundial de Futbol més polèmic de la història per jugar-se a Qatar i per fer-ho per primera vegada al mes de novembre.
A les 5, Qatar-Equador en l'únic enfrontament del dia, a l'estadi Al Bayt, que es preveu que estigui ple amb 60.000 espectadors. I una hora abans, quan siguin les 4, començarà ja la cerimònia d'obertura amb actuacions destacades, però sobretot absències de cantants com Shakira, Rod Stewart o Dua Lipa, que han declinat participar-hi per discrepàncies amb Qatar. La selecció espanyola no hi debuta fins dimecres i aquest matí s'ha entrenat ja amb Alejandro Valde a l'equip el dia, això sí, que ha abandonat Doha Karim Benzema, flamant pilota d'or i estrella de la selecció francesa que es perd el Mundial per lesió.
I a la cimera del clima d'Egipte s'ha tancat amb un acord in extremis i poc ambiciós. Els 200 països participants han pactat un fons d'ajudes pels estats més empobrits i afectats pel canvi climàtic, però la falta de consens a la resta de grans temes deixen a molts governs decebuts. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, reconeixia que és un acord descafeïnat.
Aquesta cimera ha fet un pas important cap a la justícia. Rebo amb els braços oberts la decisió d'establir un fons pels països més vulnerables i de posar-lo en funcionament en les properes hores. És evident que això no serà suficient, però és un senyal polític molt necessari per reconstruir la confiança trencada.
El pacte d'aquesta cimera del clima, la COP27, manté l'objectiu de limitar a 1,5 graus l'escalfament global, però deixa fora la petició de reduir l'ús de combustibles fòssils com el gas i el petroli. I els Mossos han detingut el tercer presumpte implicat en l'assassinat d'una treballadora al bingo de Tortosa. L'arrestat havia fugit a Brussel·les poc després de l'assalt que es va produir la matinada del 19 de setembre. I acabem amb el temps perquè Xavi Segura la setmana que ve començarà moguda.
Exacte, demà dilluns ens arribarà un front amb pluges febles que escombrarà tot el país de ponent a llevant, sobretot a la tarda. Ben poca cosa en conjunt, però serà un dia força gris i més o menys acabarà plovent a pràcticament totes les comarques. On més plourà serà el Pirineu, Prepirineu i zones properes, on es poden superar els 10 o 20 litres amb facilitat. En canvi, quantitats minces com més al sud i a la costa. Atenció també amb la forta ventada que arribarà a moltes comarques un cop passi el front. Fins llavors, però, la calma seguirà dominant aquesta tarda de diumenge amb sol o ressol, ambient de tardor, vent moderat a l'Ebre i nord de l'Empordà i ruixats intermitents a la cara nord del Pirineu. La propera nit ja serà una mica menys freda.
Doncs deixem aquí el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat dels avanços informatius.
A les 4, el Superesports amb el Xavi Puig. A les 5, la transmissió del Qatar-Equador, primer partit del Mundial amb el Joan Maria Pou i l'equip del versió RAC1. I a les 11, per rematar-ho tot plegat, el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
És diumenge 20 de novembre i és hora de descobrir un món de contingut que molts dels oients de RAC1 ja coneixeu. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RAC+1. RAC+1 és la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Avui, com cada diumenge, ens capbussem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Al llarg d'aquesta hora coneixerem 3 nous podcasts que s'afegeixen a RAC+1, que són 3 propostes ben diferents. I per acabar, sabrem la història que amaga una cançó dedicada a una de les noies més famoses de l'imaginari musical, la noia d'Ipanema. Comencem.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
I com us dèiem, estem d'estrena a RAC+1, i és que el prestigiós cuiner Nando Jubany s'assuma a la nostra plataforma i ens descobreix les curiositats i anècdotes de la història de la nostra gastronomia, i que es diu Mengem Cultura. Nando, un plaer tenir-te aquí.
Bueno, plaer és meu, ja he fet tots els papers de l'AUCA, ja
jo
ho veieu.
Jo crec que sí,
eh?
Puc fer de tot.
Puc fer el més... càtering, puc fer l'entrevistador...
Ho veig, encantat.
Tot el vestir que se li va parar al cap.
Escolta'm una cosa, contents de tenir-te en aquest Reconcentrat de podcast, i volem que ens expliquis una mica de què va, perquè realment la gastronomia
és cultura, i potser l'essència més tradicional de la cultura. Explica'ns.
Jo crec que aquella idea era d'en Basté una mica d'explicar més la cultura a través de la cuina i fer una mica més d'enfoc, diguem-ne, la cultura. Tot i que jo crec que es pensava que era més llest jo, li he sortit una mica el tiro per la culata. Al final, clar, quan jo faig entrevistes, jo no soc un entrevistador normal. Al final aquí canviem els papers, no? I al final entrevisto col·legues meus, doncs el Fermí Puig, la Carme, els germans, el Max Colombo, que són els germans del Ximei, Sant de Cés fem el Joan Roca, fem els El Disfrutar, fem a la fina de les cols, i parlem de tot de coses diferents
amb els grans,
que tots són amics, també.
Ja m'ho penso.
Què passa? Doncs que fem 35 minuts, 40 minuts, algú l'hem tingut que tallar, perquè quan ens fotem a xerrar, xerrem que no s'acaba. Però jo crec que sí que hem introduït no només aquella recepta de parlar de l'escudella molt maco, doncs el cas que fem... tots són xulos, tots són molt diferents. Però, per exemple, el de l'escudella que parlem amb la Carme, ella parla de la seva escudella, de la meva, expliquem una mica d'on ve el món de l'escudella, perquè evidentment que hi ha tantes varietats com cases hi ha de l'escudella, no? I al final l'escudella és una cosa que n'hi ha a tot Espanya i que n'hi ha moltes olles al Potofer. Expliquem una mica els orígens i expliquem una mica fins on som avui, no? I jo crec que és distret. Jo crec que us agradarà, perquè hi fotem mica més de sal del conte, una mica de pebre, una mica de picant...
Que sàpiga una mica com és el Nando Giovanni. Ja et pot imaginar com deuen aquest podcast. 9 capítols en total.
Sí.
I estaràs d'acord amb mi que moltes vegades la gent no se sap expressar massa, però amb la cuina diu moltes coses.
Sí, és més fàcil.
És molt més fàcil, per als que en sabeu, clar.
Sí, clar, i aquí tenim una noia que ens feia tot el que és les preguntes i tot, i jo no podia seguir, jo no sóc el periodista ni em dedico a fer això.
Tu el paper el llançava a les
ombreries. Jo el paper era per passar-m'ho, però després li fotia de cavalles tant, saps? I és això, no? Doncs ha sortit el que ha sortit, però penso que ha sortit molt xulo, molt diferents tots. Jo penso que, clar, a mi si em fan repetir una cosa, malament que em feien repetir ni una frase, no me'n recordo de res.
Però, aquí està la gràcia,
però
jo
que parlàvem tots del que ja sabíem, és més fàcil, no? I jo crec que sí que el menjar és cultura, que tot el que està enfocat a sobre és molt important per la nostra cultura, tot el que passa al voltant d'una taula, i fer aquest podcast amb aquests col·legues, doncs ha sigut xulo, diferent, i jo crec que us agradarà, ho hem fet amb molt carinyo i crec que us agradarà.
N'estem convençuts, convidem a tothom, els nostres oients, que entrin aquí a RAC+1 i escoltin aquest podcast, Mengem Cultura, amb el Nando Giovanni, que ja ho veieu, i amb en Jordi Basté també, que l'han pentat també, ja ho veieu, serà una cosa així, totalment natural, espontani, però amb els grans de la cuina,
Sí, 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 per passar l'estona, però diem alguna cosa interessant.
Segur que sí. Nando, un plaer, moltíssimes gràcies.
Molt agraït.
Doncs us deixem amb un fragment d'aquest primer capítol on Nando Giovanni parla de conserves amb un company de professió, el xef Fermí Puig.
Avui parlem d'una cosa que no sé si ho sabíeu, però la família del Fermí, doncs, eren conservers de tota la vida. Grans conservers.
Sí.
I això jo crec que no ho has explicat gaire.
No, a mi m'han pagat els meus estudis, els rovellons Tres Pins, i jo, si anés per un bosc i veiés un rovelló a terra, no solament no ho collis, sinó que el trepitjaria sense donar-me en compte. Vol dir que en aquest sentit no vaig seguir mai la nissaga, però sí, molta gent recordarà, gent d'una certa edat, durant moltíssims anys, va ser unes conserves hegemòniques a Catalunya, a més amb uns jingles d'aquests que sortien als cines abans que la canalla doncs cantava, etcètera, etcètera. Però sí, soc fill de conservers, de molta mena de conserves, molt variades, i entre elles una, la més famosa, els rovellons, i una altra, per exemple, les tòfones, que m'imagino que tindrem temps de parlar-ne.
Bueno, això me n'has d'explicar, perquè jo crec que això...
Però tu no t'has d'explicar res, perquè ets de Vic i saps perfectament
m'has d'explicar
de què va el tema.
Explicarem moltes coses, però bueno, ara sabeu per què avui hem triat les conserves. Parlem de la conserva i parlarem una mica de que ja us dic que el Fermí és un savi, que ens explica una mica d'on van començar les conserves i per què, si van començar dins d'un pot o dins d'una llauna. Fes-nos una mica de 5 cèntims d'on va començar això.
Aclarim només una cosa. De maneres de conservar, quan parlem de conserves, sempre immediatament pensem o en un pot de vidre o en una llauna. Dius, això és una conserva, sí, però les maneres de conservar són des de que la humanitat existeix molt diverses, des de l'assecat al sol, fins al salat, fins tots els vinagrats, els escabetxos, les conserves, en fi, etc. Però si ens senyim ara realment amb el que és pròpiament coneixem com a conserva avui de llauna de vidre, doncs mira, justament comença com a vidre i comença per una petició d'un personatge que tothom coneix, que era Napoleón. Napoleón, en aquest sentit, era un savi militar i sabia que al darrere d'un exèrcit hi va gana i hi va la logística, que en diuen. És un exèrcit no avança si els seus soldats tenen gana. Això és una cosa que és claríssima. I ell es trobava, coño, amb totes les campanyes, perquè era un conqueridor, doncs que havia d'anar a manllevar per les cases en allà de pagès, doncs perquè replegar quatre patates i quatre fesols. I per tant, això ho hem d'arreglar-ho, i va provocar un concurs a França perquè algú, doncs, en fi, hi pensés, i va trobar un senyor, doncs, a principis del segle XIX, 1806, 1807, no me'n recordo exactament, que es deia, em sembla que Apert o alguna cosa així, que era un senyor, doncs, que va descobrir que posant el menjar dins un pot de vidre, tapant-te-lo amb un suro i una mica de cera perquè no sortís i posant-te-lo al bany-maria, cony, aquell menjar era bo al cap d'un temps.
Es guardava.
Per tant, li van pagar uns calerons i van començar, doncs, així els exèrcits de Napoleó a poder viatjar, doncs, una mica amb el condumi, per exemple.
Però havien d'anar amb un pot de vidre.
Aleshores, clar, això passa que hi ha un anglès, sempre hi ha un anglès entre mitjà, i més aquelles èpoques, hi ha un anglès així amb l'ull viu, que va dir, això ho podíem fotre amb una llauna. I ho fa amb una llauna, i després tot això evoluciona, fa la primera fàbrica de conserves, i aleshores, em sembla que era al voltant del 1830 o alguna cosa així, i aleshores comença, pròpiament dit, és a dir, per una insistència militar, com tantes vegades al llarg de la història, disfrutadament, però al mateix temps, doncs, perquè hi ha un senyor espavilat en allà que diu, això ho farem d'aquesta manera. Aleshores, ells, què necessitaven? Necessitaven una manera de destruir tots els microorganismes que hi ha al menjar i van descobrir que això es podia fer a partir de l'escalfor. El gran invent és aquest, que és... Després els francesos tenien el gran Pasteur, que tots n'hem sentit parlar, com... Què sabem? Madame Curie i Pasteur, estem o no?
El Pasteur és el que va inventar, arribar a 100 graus...
Exacte, és el que, i el nom ve d'aquí, de pasteurització, és a dir, que no arribi a bullir, i per tant, per sota de 100 graus, quan s'escalfen doncs, els productes de menjar, habitualment es maten tots els microbis. Després ja s'esterilitza entre 100 i 150, però això és una altra història. El cas és que amb les llaunes, cony, engeguen aquesta època, i què passa després? Amb la llauna. Molt bé, ja ho tenim tot desat, tenim el menjar dins, sabem que és bo al cap d'un temps de menjar, però com ho obrim, això?
El que té collons que primer van inventar la llauna i després no sabien obrir-la.
I després no sabien obrir-la. Diu, què en fem d'això? Allò com si vingués un de fora allà, veiés un televisor, no sap com enxufar-lo, no, escolti. I aleshores què ho feien? Doncs els soldats amb la baioneta. La baioneta era allò que es posava...
Bàsicament va ser aquest encàrrec, sí, per canviar el vidre, sí, per anar a lluitar, clar, o per anar a la guerra.
Clar, perquè en aquella època, com que no hi havien els aves aquests que tenim ara, doncs anaven amb carretons, i aleshores així cada vegada que hi havia un camí una mica carregat de rocs, doncs en aquell moment representa que el menjar es movia i moltes vegades es trencava, clar. Aleshores, clar, al cap d'un temps acaben trobant una cosa que ha arribat als nostres temps, perquè tu de petit estic segur que això ho havies vist, les llaunes de sardines amb aquella espècie de claueta que s'enganxava com si fos amb una pua,
sí,
i aleshores anaves recargolant i s'obria la llauna d'aquella manera.
Això va ser el primer?
Això va ser el primer.
Perfecte.
Bueno, el primer va ser
no.
La baioneta i un cop de malla en allà i vinga, que s'obri, eh?
Que això ho hem fet tots.
Però això va ser el primer, i això ha arribat fins als nostres dies.
No,
ara són més sofisticades, ja tenen aquella anella que estira i endavant les atxes, no?
I després suposo que aquest ganxo que encara avui encara és bo,
sí,
perquè hi ha totes aquestes rodetes que han anat sortint,
sí,
però aquestes rodetes al cap de cada dia s'espatllen, sí, sobretot,
exacte,
els professionals.
Sí, sí, sí.
Però
sí,
aquí tu creus, bueno, i tothom hem obert una llauna que ens l'hem emportada,
sí,
a fer un vermut, on ens l'hem portat i ens hem descuidat l'obridor.
I ens hem descuidat l'obridor.
I hem tingut que agafar un gabinet, destrossar el gabinet, perquè normalment fas malbé el gabinet, no?
Exactament.
Això està...
Doncs aquest ja hi anava incorporat, i per tant ja tenim aquí la primera llauna de conserves.
I va sortir 60 anys més tard. El que té collons és que tardés tants anys,
sí, això. Sí, no, els motius no els desconec, però sempre hi ha un que té el cap del cervell més despert.
Bueno, suposo quan van anar a la casa, suposo, quan devien arribar d'anar a la guerra, anar,
sí,
a la casa.
Sí, a la casa? Quina casa vols dir?
No, a les cases.
Ah.
Perquè les llaunes després devien arribar a les cases.
Sí, sí, però això ja va ser, jo crec, a Anglaterra, Anglaterra i Estats Units, el primer industrial conserver,
vale,
que, per tant, va fins i tot etiquetar les llaunes, perquè fossin més atractives. Clar, per això per la gent era una novetat extraordinària, no? I per tant, en fi, tota l'evolució arriba fins avui, però amb lo fonamental segueix exactament el mateix. És un sistema, com tots els que la humanitat n'ha mirat de treure profit, de poder conservar les viandes per moments que no siguin tan bons. Clar, si ara tirem molt enrere, en el moment en què la humanitat deixa de ser nòmada i, per tant, van d'un cantó a l'altre perquè han de trobar cacera, han de trobar llocs, i es converteix ja en més sedentària, normalment s'estableixen al costat de les lleres dels rius quan estudiaven de petits, allò del Tigres i l'Eufrates, etc etc, i, per tant, domestiquen una mica en la naturalesa, però, per tant, necessiten conservar menjar perquè dius, escolti, demà, i si no trobem cacera? I si demà ve un aiguat, què passarà amb tot això? I, per tant, comencen a assecar, per exemple, les carns, que és el primer, la primera manera de conservar, també. La del fred és molt posterior.
Vale, entonces, i per tu, el més important,
sí,
si tu n'haguessis de triar una de manera de conservar que ha canviat,
sí,
jo crec que la més important...
La més pròpia nostra, que ja coneixien els perses i els ibers, però que ens arriba a partir dels grecs i dels romans, és la salaó. És la salaó, per mi, és indiscutible. És a dir, és la nostra manera. Ara imaginem-nos una cosa, el bacallà. Ens entusiasma el bacallà nosaltres, eh? Per mi és realment el gran producte. Durant diversos segles va ser el que en diuen una commodity. Saps, allò com si fos un producte que es pugui bescanviar com el petroli, etc etc. Imagina't el valor que tenia el bacallà, eh, per la gent. Per què? Perquè el peix fresc, quan la gent anaven a l'Estartit, per exemple, per casa, doncs, escolta, pescaven els pescadors. O, cony, fins a arribar a Torroella, que en el mateix poble, amb una tartana, quan et penses que el peix arribava podrit, fotia un tuf de caldeu, allò, no podia passar. Per tant, quin era el producte nàutic, en aquest sentit, que millor suportava a partir de totes les seves preparacions i que no es feia malbé i que, a més, tenia moltes calories, i etc etc. Oi, el bacallà. El bacallà. I aleshores el bacallà, nosaltres, fixa't, les tres grans preparacions del bacallà són cap al nord d'Europa, l'orejat, eh? Per tant, a sol i serena, que s'assequi. La segona, una mica més avall, és el fumat. Entesos?
Però que també prèviament el salen i el sucren.
Sí.
Posen sal i sucre,
però ho fumen.
Fumen.
I és una manera de conservar. I la nostra, la més pròpia nostra, que és la salaó. I, per tant, aquest peix viatjava cap a l'interior amb gent que no podia menjar peix i l'alimentava, el bacallà. Sense
I era un intercanvi perquè el canviaven per pollastre o per porc.
I tant.
És a dir, era allò, no? Jo tinc peix, tu tens carn.
Exactament.
Bueno, aquí també devia començar, doncs, el mar i muntanya.
De fet, et diré una cosa. El mar i muntanya, Pla també escriu coses molt divertides, justament l'Estartit i Torroella. Que deia, escolta, quan algú de l'Estartit volia casar a la pobilla, la festa era un mar i muntanya on el car no era la llagosta, era el pollastre. I per tant anaven cap a l'interior carregats de llagostes, de gambes i tot això, i els hi donaven una mica de farina per fer el pa i els hi donaven quatre pollastres.
Ah, però aquesta és la mare dels ous. I si parlem de bacallà,
sí,
explicaré una recepta, perquè si hem parlat abans de llauna,
sí,
i de bacallà, té alguna cosa a veure el bacallà a la llauna? Perquè no es fa dins d'una llauna. Sí, no. No té res a veure una cosa.
No, no té res a veure. És un plat barceloní molt fàcil de fer. Molt fàcil de fer, i que jo només, quan em faig alguna vegada, només hi canvio una cosa, que jo penso que amb això estarem força d'acord, és amb la manera de coure el bacallà. És el bacallà, normalment a les cases s'ha fregit, enfarinat i fregit. Per mi queda massa sobtat, no m'ha agradat mai aquesta manera de fer. I nosaltres, la tecnologia, veus, una altra manera de conservar, ens ha portat les màquines d'envasar al buit. Avui dia n'hi ha moltes de bacallaneries que tenen ja bacallà envasat al buit, perquè després tu a casa teva l'única cosa que has de fer és posar-lo 3 o 4 minuts aquell llom, aquell morro de bacallà, 3 o 4 minuts dins la bossa amb aigua calenta, ja queda cuit i acabat tu tiri la salsa que tu vulguis. Per exemple, si anem a fer un bacallà a la llauna, és molt senzill, en principi, un bacallà a la llauna amb el format que tu vulguis, essencialment és amb oli d'oliva, fregir, all i julivert picat, pebre vermell dolç, entesos, un got de vi blanc, allò pam, 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 acaba lligant d'alguna manera com una mica de salseta, i després tu tens, en aquest cas meu, el bacallà, doncs jo el coc que hem passat al buit, en aquesta salsa hi tiro 4 mongetes seques, en el meu cas del ganxet, i les tiro pel damunt del bacallà. I s'ha acabat el bròquil. Més fàcil no pot ser.
El mestre Gaig diu que hi posa tomàquet.
Ell hi posa tomàquet.
Bé. Una mica de tomàquet ratllat.
Bé, com que és el mestre Gaig, en aquest sentit, feu-li cas, també. Feu-li cas.
Bueno, jo et diria que per mi sí que el bacallà a la llauna No sé si... Jo crec que hi ha aquesta... Jo crec que hi ha aquesta herència que hem rebut, suposo, que té molt a veure com l'hagués menjat tu, el bacallà.
Sí.
Jo el bacallà, sempre que faig bacallà a la llauna, em recordo la meva tieta Mercè. Sí. Al llibre hi hem posat el bacallà a la tieta i el bacallà a la llauna. Jo, per mi, sí que és important això de fregir l'enfarinat i fregit.
Clar, però ara, sempre.
Ara la tècnica ens permet posar-hi dos dits d'oli amb aquestes pallegetes d'adherents tan bones,
sí,
que faci una bona crosta, però que de dins quasi bé no l'hagis fet malbé. Això se'l deixa reposar. Amb aquest oli, jo faig el que fas tu, uns alls a làmines, aquest oli, el justet, no que es cremi ni fer-ne servir massa del compte,
sí,
aquests alls, quan ja estan enrossits els alls i tires el julivert, perquè si no també es crema,
sí,
i el pepa vermell al final a fora del foc.
Sí.
Això, si tires el vi blanc, redueixes, i jo, com que el mestre Gaig ha influït molt amb tot el que faig jo, i tiro una mica de tomàquet ratllat.
Si ho feu d'aquesta manera que diu el Lando, que és collonuda també, fixeu-vos que ell no fa aquells tres dits d'oli que es feien servir abans, que era com una fritura de bacallà. Això és el que jo em referia.
No.
Jo he triat per un cantó, però aquesta que dius tu...
És un entremig. Perquè tens aquest cruixent que a mi... També jo dic que a vegades aquestes tècniques que fem servir de la baixa temperatura, que les hem fet servir tot,
sí,
quan comences com quan vam començar amb la cuina amb la cuina francesa, que tot arreu fotíem nata.
Sí, sí, sí.
Com vaig començar jo vaig començar aquesta època de la nata. I ara no em posem a quasi ben lloc.
Sí,
només per fer unes bones rabassoles a la crema.
Sí, això és veritat.
O unes bones múrgoles a la crema, o unes tòfones a la crema.
Correcte.
Però clar, n'abusem. Saps, jo penso que això, aquesta cocció és de nassos, perquè ho pot fer qualsevol.
Sí.
És de nassos. I sí, l'hem de fer servir. Però tampoc no oblidar, perquè a casa què passa? Que quan tu fregeixes aquest taco de bacallà, esquitxes tota la cuina, estàs més estona a netejar la cuina que no pas a fer el plat.
Doncs per això et dic que demaneu el buit, forceu els vostres proveïdors, els vostres bacallaners. Feu-me cas.
No, tots es posen les piles. Eh?
Sí,
tothom ens hem posat les piles.
Això
no?
És veritat, això és veritat.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Quilòmetre Vertical és el podcast sobre esports de muntanya que presenta el muntador musical del Versió RAC1 i amant de la muntanya, Xavi Alujas. Un podcast on descobrirem històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura. Quilòmetre Vertical té com a protagonista la muntanya per aprendre a gaudir-la i a respectar-la. Xavi Alujas, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Que contenta parlar amb tu d'això perquè jo... Mira, m'omplo la boca dient que jo crec que va néixer aquest podcast a la primera pedra.
Doncs sí, eh? Ja, la història es remunta ja al 2017, quan a la primera pedra, que vas començar tu llavors el 2017, vas convidar a fer una secció, vaig dir de fer una secció relacionada amb la muntanya.
Sí.
Allà va començar el Fem Muntanya. Vaig estar, si no recordo malament, tres temporades,
sí,
a la
senyor.
Primera pedra, tots els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, i d'aquí ja la quarta temporada tenia ganes de fer créixer el projecte, llavors va néixer el podcast del Fem Muntanya.
Per internet, no?
Aquest està per internet a totes les plataformes de podcast. I ara, justament ara, neix el Quilòmetre Vertical, que seria una germana petita del Fem Muntanya, on, amb un format diferent, més on explicarem històries concretes, amb personatges molt concrets, reptes, aventures, i on tot passi a la muntanya, doncs ara sí que el Quilòmetre Vertical doncs està a RAC1, RAC+1, I bueno, molt content.
Nosaltres contentíssims, a més encantats que aquest primer capítol vagis justament sobre la Cavalls del Vent.
I que tu coneixes bé.
Home, perquè la vam fer a la primera pedra amb la Josefina Toscano, vam estar entrenant-nos molt, i he de dir que és una cursa... Clar, tu ja vas amb un segment de la població que deu estar una mica preparada.
Sí, la idea és que, evidentment, a tots els amants de la muntanya, el podcast
els
hi ha d'agradar.
Sí.
I a la gent que li agradi la natura en general, la gent que li agradi els esports, i per què no, també la gent que no practica esports a l'aire lliure, doncs també entretenir i amb històries que no coneixin, que doncs sigui entretingut, que aprenguin coses i que sobretot que quan surtin a la muntanya també la valorin.
Uh-huh. De fet, la Cavalls del Vent has d'estar preparat per fer-la, això sí que ho hem de dir, però els refugis de muntanya per on passa la Cavalls del Vent s'hi pot anar perfectament amb una simple excursió d'un dia.
Sí, a veure, tu pots escollir el punt de sortida i el punt d'arribada i pots arribar gairebé a tots els refugis caminant, pots empalmar un, dos, tres refugis en un dia, depèn l'estat de forma física de cadascú. I si estàs molt preparat, pots fer els 85 quilòmetres de la Cavall del Vent en un dia, eh? És totalment factible.
Jo repetiré, si estàs molt preparat. Si estàs molt preparat.
Bueno, has d'entrenar-ho mínimament. Però sí. 24 hores, 85 quilòmetres, donen per molt.
Ho sé, però...
El que passa que hi ha molta gent que a vegades no li fa respecte potser fer-ho de nit, perquè llavors una nit
no
passes
mateix,
a la muntanya.
La muntanya de nit cada dia, la muntanya de nit fa respecte.
Sí? No, jo crec que és acostumar-s'hi. Bueno, sí. Jo crec que és acostumar-s'hi.
No,
si matines, que estàs acostumat a matinar a 6 del matí i que comences a entrenar a les 6 del matí, ja cada dia una horeta amb el frontal, t'acabes acostumant i després... ja et venen ganes de passar-t'hi més hores. Jo crec que al final la muntanya, si et coneixes, sí que és veritat que de nit has de conèixer una mica el recorregut, no pots sí. badar, però sí que és veritat que la muntanya de nit es disfruta perquè
no,
el fet de no veure més de 100 metres on t'arriba la teva llum del teu frontal, la veritat és que...
Sí, té un punt màgic, eh?
Sí, i a part actives altres sentits, doncs, altres sentits sí. la oïda, llavors escoltes sorolls que de dia no sents. Uh-huh. És impressionant i jo ho recomano, eh?
És molt maco. Totes aquestes experiències les podreu viure escoltant aquest podcast. De fet, si no feu la Cavalls del Vent, només escoltant el podcast ja és com si l'haguéssiu fet una mica. Però de què més parlareu? Xavi, avança'ns una mica als pròxims capítols.
Doncs mira, en el proper capítol, en el capítol 2, parlarem amb Edu Marín, que és escalador professional català, en el qual va ser professional, ja ho ha deixat, el que és la competició primer nivell, però sí que fa reptes espectaculars. Amb l'Edu parlarem del seu darrer projecte que va acabar aquest mes de juliol, l'Eternal Flame, a Pakistan, a la Serra del Karakoram. Perquè us feu una idea, són només la paret de l'Eternal Flame, són 650 metres verticals, del qual va estar 28 dies penjat de la paret sense tocar terra. O sigui, en el moment que ell va començar a escalar la paret, ell ja no va tornar a baixar. Va tenir l'ajuda del seu germà, l'Àlex Marín, el seu pare, també un gran expert en alpinisme i en escalada, el Novato Marín, i el van ajudar a pujar, doncs, estris, menjar, però ell directament només ho va fer amb un sol intent. 28 dies, dels quals 10 va estar totalment aturat per culpa del mal temps, penjat com un ratpenat de la paret. Jo us recomano que escolteu perquè...
Sí, serà molt maco sentir
l'entrevista. Explicarà històries xules i, sobretot, com l'ha entrenat, com se l'ha preparat, quina part física i quina part mental hi ha en tot aquest repte. I després també, per posar en antecedents, explicaré una miqueta el repte que va fer el 2018, si no recordo malament, a la Xina, al projecte Bahala, que és un túnel que està a 130 metres d'alçada, que és super difícil perquè és gairebé... Va trigar 9 hores en escalar-lo d'un sol intent, va trigar 6 mesos en preparar-lo, equipar aquest túnel, i clar, són gairebé 9 hores on l'Edu ho va haver d'escalar cap per avall. Hi ha vídeos, us recomano que busqueu aquests vídeos i sabreu de quin personatge estem parlant.
Doncs sabreu i podreu escoltar tot el que el Xavi Lujas li traurà en aquesta entrevista, que segur serà interessant, però de moment tenim ara mateix el primer capítol d'aquesta aventura, quilòmetre vertical.
És el del Cavall del Vent, què va passar i per què la muntanya pot arribar a ser un malson a partir de la Ultra Cavall del Vent de l'any 2012, en la qual doncs, es van haver de retirar centenars i centenars de corredors per culpa de la mala meteorologia, i dels quals doncs, un dels protagonistes, Tòfol Castanyer, que ens acompanya en aquest primer podcast, doncs, el van haver de retirar al refugi Prats d'Aguiló per una hipotèrmia severa, i en la qual la seva vida va córrer perill. I recordem que també una corredora, la Teresa, que va morir.
Uh-huh. Per tant, com sempre, hem de tenir respecte a la muntanya, estimar-la molt, però també respectar-la molt. Xavier Lujas, et seguirem. Escoltem ara un trosset també d'aquest podcast.
Moltíssimes gràcies,
Mami.
I especialment de matinada arribaran una altra vegada pluges per l'accent sud del país que demà afectaran qualsevol sector. Molta precaució perquè aquestes pluges poden ser localment fortes i acumular quantitats entre 50 i 100 litres per metre quadrat. De moment per això ja ens ha passat aquesta primera massa de pluja que ara mateix es concentra cap al centre i cap al nord del país. Diumenge sembla que la situació millora.
Aquesta va ser la previsió meteorològica que la Mònica Usart va fer el 28 de setembre del 2012. Per saber quines van ser les condicions amb les que es van afrontar els corredors i corredores i què és el que ho va provocar, tenim a la Mònica Usart. Mònica, quines van ser les condicions amb les que van córrer els participants?
Doncs mira, va ser un dia força complicat en què van entrar en joc, doncs, podríem dir que molts fenòmens meteorològics, des de la pluja, la neu, el fred, el vent i la boira. Per tant, jo crec que aquell dia van posar a prova tothom. Fixeu-vos que les temperatures van arribar a baixar fins als gairebé 0 graus en les zones més elevades, fregant els 2.400-2.500 metres. Si mirem els registres de la temperatura que hi havia, era d'uns 0 graus. En el cas de 1.900, 2.000 metres, unes temperatures que es van estar al voltant dels 3 graus durant l'estona de la cursa, especialment, i la sortida uns 10 graus. Per tant, les condicions, òbviament, ja eren d'anar cada cop a temperatura més baixa, que això passa en qualsevol cas normalment quan pugem en altura, però en aquest cas vam arribar a temperatures molt baixes.
Què va provocar aquesta situació?
Doncs mira, teníem aquí a la zona del Mediterrani una depressió, una baixa, que el que feia era enviar-nos a més amb un llarg recorregut, un vent provinent del mar, que aquest vent humit aportava, doncs, precisament molta humitat que feia que les pluges s'anessin regenerant i anessin fent. Aleshores, també vam tenir una certa entrada d'aire fred, tot i que aquells dies ja anava fent fred, però es veu molt clarament quan tu mires la temperatura, sobretot a les zones més elevades, com anava baixant a mesura que avançava el dia. Que això és una cosa que va a l'inrevés, no? Tu quan surt el sol la temperatura puja, en canvi quan tens una entrada més freda la temperatura pot anar baixant amb el pas de les hores. I aquesta combinació de llevantada, aquestes pertorbacions que hi havia en aquestes zones, una baixa molt profunda a les Illes Britàniques també aquells dies, doncs va generar aquesta situació.
Amb aquestes temperatures, la pluja i el vent, quina era la temperatura de sensació que estaven patint els corredors?
Doncs mira, en el cas de 2.500 metres, per exemple, amb uns 0 graus de temperatura i uns 15 km per hora de vent, però de vent, podríem dir, no cops de vent, perquè cops van arribar gairebé els 50 km per hora, sinó un vent més sostingut de 15 km per hora, diríem que la sensació era de 10 graus sota zero. Però en moments de cop més fort, de fins a aquests 45 que van arribar, s'acostaven als 20 graus sota zero de temperatura de sensació. I en el cas d'uns 1.900 metres, la sensació podia arribar a ser de 8 sota zero. Per tant, en tot moment, aquests cossos patien temperatures d'entre 10 i 20 graus sota zero.
Va arribar a aparèixer la neu en les cotes més altes?
Sí, mirant els registres també d'aquell dia, doncs es pot veure que, sobretot zones més elevades, 2.400, 2.500 metres, hi ha gruixos de neu de fins a 2 centímetres. Clar, això direu, és poca neu, no? Però quan tu estàs corrent, tenir aquestes condicions de neu i de fred, doncs encara dificulten més la situació. I a més, si fa vent, doncs aquesta neu el que fa és anar-te picant, no?, a la cara i sobre el teu cos, i encara la situació es complica més.
I és normal que nevi a finals de setembre en aquesta zona del Prepirineu?
A veure, va ser un mes que, si ho mirem, va ser fred en aquesta zona. I et diria que a gran part de Catalunya va ser un mes fred. Si mirem les temperatures que de mitjana hi hauria d'haver, per exemple, a la zona de Núria durant aquesta època de l'any, es mouen més entre els 10 i els 18 graus que no pas aquests 3 graus o 0 graus que estem comentant. Per tant, sí que va ser un període més fred del que seria habitual, almenys en aquesta zona de la cursa. I no només fred, sinó també humit. Va ser un mes en què, al tancar-lo, doncs es va veure que la precipitació havia estat per sobre de la mitjana.
Aquella edició del 2012 de la Cavalls del Vent va marcar un abans i un després dins del món de les curses per muntanya. Vull saber com es gestiona una situació tan complicada com aquella. I és per això que puc parlar amb el que era director en aquell moment de la Ultra Cavalls del Vent. Joan Solà, benvingut al Quilòmetre Vertical.
Hola, què tal?
A veure, la primera pregunta que se'm passa pel cap. Joan, amb la previsió meteorològica que teníeu, vau fer canvis de darrera hora a aquesta Cavalls del Vent del 2012?
No es van fer canvis de darrera hora, però amb la meteo que hi havia, que sobretot era de pluja, el que es va reforçar era els plans B que hi havien. Però canvis específics, allò de dir canviem el recorregut o això, no es va fer, bàsicament perquè no hi havia previsió de tormenta elèctrica, que és el que moltes vegades impedeix totalment que passis per un lloc o no.
Sí que és veritat que la sortida es va retardar una mica, no?
Just perquè estàvem a dalt del niu i el que hi havia era una boira molt, molt, molt espessa dalt del niu, que era el primer pas on diguéssim, on pujaves a 2.500 metres.
Joan, quin era el material mínim obligatori en aquesta edició per tots els participants?
Bueno, era el màxim. És a dir, hi havia part de lo bàsic, lo típic, aquest xiulet, manta, etc. Doncs hi havia tot el tema de material de pluja, Gore-Tex, impermeables, pantalons llargs, tèrmica, tot aquest material.
Quan hi ha aquests centenars i centenars de corredors que abandonen a mig matí ja els refugis del Serrat de les Esposes, el refugi de Cortals de l'Ingla i Prats d'Aguiló, és quan veieu que la cosa es complica ja a nivell organitzatiu?
Bueno, en el moment que hi ha, sobretot, pluja, ja estava tot anticipat, és a dir, ja hi havia una previsió molt més gran d'abandonaments, amb la qual tot el que és l'equip que recull tots els retirats, això estava reforçat. És a dir, hi havia més furgonetes i estava previst de que retiria més gent. És a dir, no és que diguéssim, què passa perquè abandona molta gent, sinó és que hi ha i sempre passa el mateix amb les curses, en el moment que hi ha sobretot pluja, abandona molta més gent. Llavors, no va ser que diguessis això s'està complicant, que després, evidentment, es va complicar, però ja estava previst i ja es va anar traient molta més gent i ja es havia anticipat.
Com traieu gairebé 800 corredors de la muntanya, en el qual només el refugi del Serrat de les Esposes té un accés més o menys fàcil amb carretera, però, clar, Cortals de l'Ingla i Prats d'Aguiló són refugis petits i amb difícil accés per carretera, són pistes forestals.
Bueno, hi ha coses que a vegades la gent, evidentment, no veu, perquè bueno, tampoc les han de veure, però dintre de la previsió o de l'organització de treure els retirats, hi ha un número de furgonetes, entre 7, 8, 9, 10 furgonetes per anar traient a la gent. Després, sobretot per Prats d'Aguiló, hi han 20 4x4, tot i que ara han arreglat una mica la pista, en aquella època estava més malament, amb la qual potser és la part més complicada, en el tram des d'Aguiló fins a baixar a Montellà, o fins a vegades ho fem fins a l'àrea de servei del túnel del Cadí, utilitzàvem o varis transfers. La primera part amb 4x4, perquè contínuament poden pujar i baixar, després amb furgonetes, i el que tenim, i que sempre està previst cada any, és que hi ha 5 autobusos que estan en stand-by. Bàsicament, això es fa, un, per si s'ha de treure molta gent, o, evidentment, quan estem parlant de muntanya, 2.500 metres, en qual les tormentes elèctriques et poden sorprendre, perquè a vegades hi ha molta cosa que la gent no sap, i hem tingut ultres Pirineus que hi havia tormentes elèctriques a uns quilòmetres, i llavors tenim el meteoròleg que ho va seguint i ens diu, pues escolta'm, que la tormenta elèctrica no, tranquils, que no passa per aquí, o s'acosta cap aquí. La tormenta elèctrica és el més complicat, i llavors sí que has de neutralitzar, o potser treure tota la gent. Llavors hi ha aquests autobusos, i evidentment aquell any els autobusos ja estaven previstos. Llavors vam anar cargant autobusos i vam anar baixant la gent a vagar.
M'imagino, Joan, que les pitjors coses que us toca viure com a organitzadors és la mort d'un corredor o una corredora, en aquest cas la Teresa. Quan us assabenteu vosaltres que hi ha una corredora que està en estat molt greu d'hipotèrmia?
Bueno, en el moment de que es va activar per anar-la a buscar, evidentment ja ho sabem. En el moment que passa al servei mèdic sabem contínuament com està, i de fet en aquest cas, vull dir, es va recuperar in situ, normalment amb hipotèrmies fiquen suero calent, van recuperant, es va fer tota la recuperació i hi ha gent que es queda a vagar. En aquest cas, des del moment que es va recollir al moment que hi arriba el metge, se sap quan amb qualsevol lesionat o problema que hi ha, sabem exactament que hi ha, el FECOR sap què passa, què té, i en aquest cas va tindre això, es va traslladar, es va transportar amb l'ambulància, i l'ambulància es va portar cap a l'hospital. D'on hi va haver una mica, per dir una manera, de sorpresa, va ser que quan estava a l'hospital va ser quan hi va haver la fallida. No va ser abans.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Segur que si heu escoltat aquests dies el versió RAC1 ja sabreu de quin podcast us parlo ara. Crits és un podcast d'investigació criminal, una ficció d'humor que presenta dos investigadors molt peculiars. Emili Solsona, un home jubilat que s'avorreix molt i no té més feina que buscar delictes on realment no ha passat absolutament res. I Laureà Lladó, el seu veí, que té 40 anys i encara viu amb els pares. Els actors Cesc Casanovas i Xavier Bertran donen vida a aquests dos investigadors novells. Aquest que escoltareu és el cas de la dona que crida.
Laureà procede a llegir per posar en antecedents al respetable.
El passat 23 d'agost, dia dimarts, un crit femení va trencar el silenci de la nit. A les 22:03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort. Procedim a sentir el crit.
Endavant, crit. La gravació la vaig fer jo amb el meu mòbil. El destino quiso que just en aquells moments jo estigués patrullant de paisano per allà a prop. Sigue, sigue, Laureano, adelante.
L'endemà, a les 22:06, la nit va tornar a ser trencada per un crit molt similar. Procedia exactament del mateix edifici del carrer Valladolid citat anteriorment. Sentim també aquest crit.
Efectivament, el instinto me dijo que l'acció es repetiria. I así fue! Passem ara a sentir el document gravat in situ. Probando, probando, un, dos, tres, me copias? Molt bé, em trobo davant de l'edifici on, per segundo dia consecutiu, una dona ha cridat com una possessa. L'instint em diu que esto huele a maltrato de género. El típico marido beodo que sale tajado del bingo. Acabo de trucar al meu ajudant, Laureà Lladó, que ara veig que surt de casa seva, per dirigir-se cap on em trobo jo ara mateix, el punto H, com diem nosaltres en argot criminalista. Tant el Laureano com jo mateix vivim just aquell costat d'on trobo ara el referido, punto H. Jo visc amb la meva dona i ell amb els seus pares. Som, vamos, vecinos de tota la vida.
Hola, mimi.
Hola, nano. Mira, aguanta'm el mòbil i ves enregistrant tot el que suceda a partir d'ara. Laureano, però què fas? El meu H1433 nuevo.
Perdona, em sap greu, mi, jo tinc la mà una mica suada, m'ha patinat.
Agafa'l. Antes de que le passa un cotxe por encima. Trae aquí. Laureano! Hijo de puta! No lo huyas! Laurea, ¿estás bien? Se ha alargado el mamón.
Ay,
ay, tengo que era un patrón. Señora, ¿lo ha visto usted? Era un patrón color azul en tracita. Pero no, ni su matrícula ni el conductor. Laureano, ¿puedes caminar, chaval? Va, dame la mano, va. Prueba de levantarte, va.
No,
que he hecho unas guinzas. El que té unas guinzas es el móvil. ¡Cojones! Ya arregló la mira, ya tiene una raya. No, funciona. El WhatsApp funciona. Coño, un mensaje del grupo de los ex-boinas verdes. La fiesta de la cabra de la legión cumple 20 años. No hay pucará, collons, el 22. Va, anem, chaval. Anem, pots continuar la missió o no?
No puc,
a mi em fa mal. Vinga, va, Naro, fes-me cas. Ves cap a casa, va, Naro. Mira, paro el taxi i que t'acompanya cap a casa. Taxi!
Però si estic aquí 20 metres de casa,
mi. És una emergència, Laureano, cojones. Mira, que t'ajudo a pujar. Apoya't aquí en mi hombro.
Hola, Mimi, me han atropellado y me he torcido el pie. Yo vivo a 20 metros de aquí. Si puede tirar marcha atrás para dejarme de guante del portal, yo ahora llamo a mis padres para que bajen a buscarme. Sí.
La vida del investigador es así. Sorpresa, reacción, sorpresa, cuidado, reacción. Venga, faig corta y reinicio la grabación del documento auditivo.
Hola, buenas tardes. Yo soy el Emilio Solsona. Me encuentro ya delante del susodicho edificio. Aquí es donde se han escuchado los gritos por segunda vez ya. Vamos allá. Vamos a hacer la investigación. Sí, mi nombre es Emilio Solsona. Soy agente de detectives. Vamos a llamar al interfono.
Sí, ¿quién es?
Hola, soy la autoridad. Se han escuchado los gritos. ¿Me puede abrir la puerta, por favor? Este vecino ya nos ha abierto. Es aquí ya. Junto a las escaleras.
Hola.
Hola, buenas. Sí, es que se han escuchado unos gritos aquí ya por dos veces. ¿Usted sabe qué está pasando en este edificio?
Sí, això, buenas, és el quart primera. Se senten cada nit, sobre aquesta hora.
¿Cada nit? ¡Cago en la puta! ¡Això, vamos! Esto es el típico caso de maltrato a la mujer del que se va a tomar las copas. Bueno, gracias, ya puede cerrar la puerta, ya. Ya puede cerrar. Joder, subir. Bueno, cuarto primera. Ya no, está ya. Monta baja. Voy a dejar dieta, pero es que no puedo. Sigo grabando con mi móvil. Vamos, llevar a cabo esta investigación. Voy con un Ho Chi Minh 433. Da igual. Vamos grabando. Madre mía, este piso, ¿cómo está? Salen chispas ahí, el fluorescente este. Aquí un día va un accidente. Esto ya lo he visto yo varias veces. Estuve en el incendio del liceo. Perito judicial. Nada bueno. La renta antigua esta que se controla. Con lo de pagar poco, todavía estoy en la segunda. Adiós, señor. Así me acuerdo el Yorkshire ese de los cataplines. Estamos delante ya de la puerta,
¿Sí? ¿Quién es usted?
¿Quién soy yo? La autoridad soy yo.
¿Por qué? ¿Quién autoridad? ¿Por qué es usted?
Ahora te has cagado, chaval.
¿Por qué digo?
¿Qué digo? Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila.
Cuando subes borracho. ¿Qué me han dicho los vecinos?
Si no ve.
¡Maltratador!
¿Qué digo?
¡Eres un maltratador! ¡Vine acá para aquí!
Fins aquí aquest capítol de...
Creech.
Si voleu saber la resolució del caso...
The Creech.
Exactament. Escolteu el versió RAC1 o espereu-vos al siguiente capítol de...
Creech. Continuarà.
Doncs haurem d'escoltar el següent capítol per saber com resolen aquesta història aquests dos detectius tan, diríem, tan desperts.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
I ens aturem al Chelsea Hotel, al podcast de RAC1, on descobrim les històries que hi ha darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Quina relació hi ha entre la model brasilera Gisele Bündchen i Girl from Ipanema, de Stan Getz i João Gilberto? Olga Suanya és la directora d'aquest Chelsea Hotel.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar.
Una tarda de 1962, el compositor Tom Jobim i el poeta Vinícius de Moraes es van trobar, com feien sovint, en una de les terrasses més famoses del barri carioca d'Ipanema. De sobte, va passar per davant seu una jove d'una bellesa tan enlluernadora que va fer que tots dos quedessin bocabadats. Després d'aquell primer impacte, i des de la mateixa taula, les següents setmanes la van veure un parell de cops més, causant-los el mateix efecte encisador del primer dia. La noia tenia 17 anys i es deia Eloisa Eneida Meneses Páez Pinto, però tothom la coneixia simplement com Elo Piñeiro. Toby Mide Moraes la van convidar a seure, però ella, tot i sentir-se afalagada, era molt tímida i es considerava massa jove per acceptar la invitació. Els dos artistes van entendre la seva resposta, però van marxar cap a casa amb la necessitat d'escriure-li aquesta cançó. La primera gravació que existeix del tema és d'una sessió en directe de 1962 enregistrada en un club nocturn de Copacabana. Però la popularització de Garota d'Ipanema o Girl from Ipanema, segons l'idioma en què es presenti, va arribar quan la primavera de 1963 els saxofonistes Stan Getz i el guitarrista brasiler João Gilberto la van enregistrar acompanyats de Jobim al piano i la dona de Gilberto fent els cors. Astrud Gilberto no era cantant professional, però mentre era a Nova York acompanyant el seu marit en la gravació del disc, la van sentir cantar espontàniament unes estrofes del tema i els va agradar tant que li van demanar que les enregistrés. A mida que la peça anava fent-se famosa, cada cop més gent es preguntava qui devia ser aquella noia de qui parlava la cançó. Així que amb la voluntat de desvetllar el misteri, de Moraes va localitzar la mare de la jove i li va explicar que s'havia inspirat en la seva filla per escriure la cançó. La revelació va agafar-la per sorpresa i un cop es va fer pública la seva identitat, la vida d'Elo Piñeiro es va transformar i va passar de ser una desconeguda estudiant de magisteri a ser una noia molt popular. Ben aviat es va convertir en centre de totes les mirades i periodistes de tot el país li demanaven de fer entrevistes i sessions fotogràfiques. Va fer d'actriu, de presentadora de televisió, de representant d'una marca de roba i fins i tot va fer de model per a la revista Playboy. Així ho recordava Piñeiro el 2012 en una entrevista a la BBC, on reconeixia com li havia canviat la vida aquest fet inesperat de quan era jove i alhora puntualitzava que ella no era la noia d'Ipanema, sinó només la inspiradora de la cançó.
Bom, eu sou Elo Piñeiro, musa inspiradora da canção Garota de Ipanema, que todo mundo diz, ah, ela é a Garota de Ipanema. Não, eu sou a musa inspiradora dessa canção que Tom e Vinícius Moraes fizeram em um bar.
Amb el temps, el tema s'ha convertit en una de les melodies brasileres més conegudes arreu del món i en una de les cançons més versionades de la història. Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Amy Winehouse són alguns dels artistes que n'han fet les seves interpretacions personals. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes. Nostra, el malaguanyat Pau Donés en va fer també la seva versió el 2005 amb els Jarabe de Palo. Que no solo mía, que ahora pasea solita. Avui, la cançó no només és una icona de la platja d'Ipanema, sinó tot un símbol de Rio de Janeiro. Per això no és d'estranyar que quan la ciutat va acollir la celebració dels Jocs Olímpics de 2016 fos una de les cançons triades per a la cerimònia d'inauguració. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem, que passa. Doce balanço. Aquell 5 d'agost, l'escollida per ser la noia d'Ipanema va ser la model brasilera Gisele Bündchen.
It wasn't just I was doing something for me, I felt like I was doing something and I was kind of carrying a whole big responsibility of kind of representing my country.
Bündchen va acceptar el que ha confessat com el repte més difícil de la seva vida professional. Travessar el mític estadi de Maracanà, desfilant amb un vestit platejat amb cua de sirena sobre una llarguíssima passarel·la al ritme de les notes de la cançó. Al final del recorregut, l'esperava el net de Tom Jobim, interpretant el tema en directe al piano. Havia passat més de mig segle des que el seu avi havia compost la melodia inspirat per aquella noia encisadora que passejava per la platja d'Ipanema. I fer-la reviure en aquell acte tan solemne era una gran responsabilitat. Però ni ell ni Bunchen es van arronsar. I davant l'atenta mirada dels 3.000 milions de persones que seguien l'esdeveniment per la televisió, van saber crear una imatge màgica que ha quedat per la història com un dels moments més emotius d'aquella cita olímpica.
Each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. Can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ooh, but I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
Por causa do amor.
Premi Ondas, el mejor programa de ràdio para el món a RAC1 de la cadena RAC1. Jordi Basté, Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Bravo!
I després, la felicitat de que efectivament aquest és el millor, perquè és el premi del programa.
Aquesta bogeria, barrejada amb la il·lusió d'un projecte que no s'ha de perdre, ens ha permès viure de tot.
Un de nosaltres ha dormit a la banyera d'una habitació d'hotel perquè no hi havia prou.
Hem entrevistat un soldat ucraïnès que parla català
en directe des del front el primer dia de guerra.
Hem batejat els Tijomas, dos catalans ens han narrat el tsunami del 2011 en directe.
Hem viscut un 9N, un 20S i un 1 d'octubre, i Messi, Guardiola i el millor Barça de la història.
I una crisi econòmica, i una pandèmia.
Ens veiem més entre nosaltres que amb els nostres fills i parelles. Ens fem bromes, ens llancem d'arts, riem, plorem...
I estimem la ràdio, el transistor i el mitjà. Ens agrada fer-ne i fer-la a la nostra manera.
A tots, amb majúscules i a crits, gràcies, gràcies, gràcies avui més que mai. La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
El món a RAC1. Premi Ondas del millor programa de ràdio. RAC1. Tots som 1.
RAC1.
El Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç arriba a la 8a edició.
Quina meravella, per favor.
Dues versions. La clàssica de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Està molt bo.
Mm,
tots els beneficis obtinguts de la venda del Torró de RAC1 van íntegrament destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a la investigació de les malalties minoritàries infantils. Podeu trobar el Torró Solidari de RAC1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, als punts de venda detallats a RAC1.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç.
Tots som...
Torrons? Sí, sí.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som...
Més...
Descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat, el portal de...